Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Creix la tensió entre els diferents executius per l'acollida de menors migrants no acompanyats, retrets entre el Consolat i la Moncloa, els quals també se sumen els del govern canari. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, reitera que s'estudien els recursos judicials per paralitzar aquest procés a les Balears com a excepció a la resta de l'Estat. Reitera l'argument que ja va donar la presidenta Marga Proens dies enrere en anunciar el recurs al Tribunal Suprem, la saturació dels serveis de la comunitat i la xifra que estan al 1000% de la seva capacitat. Actualment, hem de dir, són 680 menors a les illes acollits. 300 han arribat enguany. A banda, el degoteig de barques no afluixa, i en foren dues, una Cabrera, l'altra Santanyí, amb 45 persones a bord. Tot d'un, escoltam totes les parts d'aquest debat polític abans repassam els titulars de la jornada el dissabte 23 d'agost. Ingressada a Son Espases en estat crític, una dona en sa atropellada. Toni Mateu, bon dia.
L'accident ha estat tenir passada a Sant Llorenç d'Escardassar. També ha resultat ferit greu un menor de 15 anys que conduïa una moto i que ha xocat amb un cotxe. Ha estat traslladat aquest menor a l'Hospital de Manacor.
Presó provisional per un detingut a Mallorca que era cercat per les autoritats de Luxemburg i Suïssa.
Estafava companyies d'assegurances i cobrava indemnitzacions. Fingia incapacitat laboral. Se l'acusa del delicte d'estafa contra el patrimoni i també de falsedat documental.
Una altra presumpta estafa immobiliària a Sant Josep de Satalaia.
Almenys quatre afectats han denunciat la promotora d'un xalets a Punta Pedrera. Volen recuperar el doblers que varen avançar un intermediari per la compra d'algun d'aquests adossats. Avui els immobles tornen a estar a la venda.
L'Ajuntament de Mó ha aprovat en un pla extraordinari el pla econòmic financer per enguany i l'any que ve.
I estava obligat per haver incomplit l'estabilitat pressupostària l'any passat. El PSOE ha aconseguit aprovar el pla gràcies a l'abstenció del Partit Popular, un acord aquest assolit a canvi d'una rebaixa de l'IBI i del rebut de l'aigua.
I en els esports, quins titulars tenim per avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca rep a les 5 la visita del Celta Son Mos. Ho farà en partit corresponent a la segona jornada del campionat de primera amb la baixa per lesió de Samu Costa i les absències de Vera Morici i Manu Morrones, tots dos per sanció. I pel que fa al Mundial de Piragüisme, en aigües obertes que es celebra a Milà, en Itàlia, doblet de bronze a la delegació balear amb un tercer lloc per Àlex Graneri al CAC 4600 i la medalla de bronze per Àngels Moreno a la final del C2-500.
De la previsió del temps, nova jornada d'inestabilitat en qualque ruixat que pot sorprendre. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui repetirem hores de molta variabilitat, principalment a l'illa de Mallorca, on tindrem bastantes estones de sol, però creixement de núvols d'evolució, que cap a migdia i primeres hores de capvespre poden derivar en algunes tempestes que poden ser localment fortes, principalment a punts de l'interior de l'illa. A la resta de l'arxipèlag també tenim intervals de núvols, poden créixer algunes ennigulades, però és manco probable que arribin a deixar precipitació. Les temperatures canviaran poc i el vent bufarà en conjunt fluix variable i a la mà hi tindrem tranquil·litat, però encara amb algunes àrees de maror, principalment al nord de Menorca i de Mallorca.
8 i gairebé 4 minuts. Ivan López des del control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les xifres d'arribades de persones de forma irregular a l'arxipèlag engreixen cada dia. En el caduint d'any han estat més de 4.700. Només ahir, 45 persones d'origen subsaharià i magrebí, totes en bon estat de salut, tocaren terra en dues embarcacions, una al matí a Santanyí, a la platja d'Escaragol, l'altra a l'hora baixa, a la platja de l'Olla, a Cabrera.
Justament, l'ONG Caminando Fronteras ha denunciat la desaparició en ruta d'una barca amb 25 persones a bord que hauria partit d'Algèria ara fa 5 dies. Els familiars d'aquestes persones s'han posat en contacte amb l'entitat en no tenir notícies del seu operador. L'alerta ja està traslladada a Salvament Marítim. I, mentrestant, continua l'operatiu per cercar altres tripulants desapareguts en el naufragi d'una barca amb persones migrants dimecres passat. De moment, s'ha trobat una armilla reflectant.
Per altra banda, un col·lectiu de treballadors anònims del sector nàutic ha alertat que la costa sud de Mallorca s'ha convertit en un cementeri, diuen, d'embarcacions irregulars davant la inacció de les autoritats.
Aquest grup afirma que entre la platja d'Escaragol i el cap de Set Salines dins una reserva marina i al Manco una dotzena d'aquestes barques abandonades. Alerten d'una silenciosa crisi mediambiental per l'impacte ecològic que suposa la descomposició de la fibra en els ecosistemes marins.
La migració centra el debat polític aquests dies. El govern pretén que el repartiment dels menors migrants no acompanyats es paralitzi només a les Balears. Així ho ha explicat el portaveu Antoni Costa, després que la presidenta Marga Proens anunciés que l'executiu interposarà un recurs al Tribunal Suprem per sol·licitar mesures cautelars per paralitzar, de manera temporal, l'arribada dels 49 menors, que no pot seguir tutelant l'administració canària.
Els centres de menors de les Illes Balears tenen una sobresaturació del 1000%. I això és el que no aconseguim que el govern d'Espanya entengui. Això és el que no aconseguim que entengui. I, en conseqüència, nosaltres no volem paralitzar cap procediment. L'únic que volem, i ho hem dit per activa i per passiva, és que no podem atendre aquests menors.
L'executiu vol que l'alt tribunal tingui en compte la singularitat de les Balears perquè diu no pot donar la cobertura que es mereixen aquests menors. Un fet que rebat el govern de les Canàries, qui acusa les Balears d'irresponsables i insolidàries per demanar la suspensió del repartiment.
El viceconseller del gabinet del president de les Canàries, Octavio Caraballo, lamenta que les Illes Balears no vulguin acollir infants i adolescents quan ha explicat que les Illes Canàries ne tenen més de 5.500 i les Balears 900. Caraballo assegura que si el seu arxipèlag ha estat capaç d'establir un sistema d'acollida per 6.000 menors, les Illes Balears no haurien de tenir problemes per acceptar-ne una cinquantena.
Insisto, sigue siendo la ruta migratoria más importante que hay en estos momentos en Europa. Y lo digo porque la presidenta de Baleares ha dicho que que Baleares en este momento la principal puerta de entrada de migrantes, y eso no es cierto.
I el xoc entre l'executiu central i el govern autonòmic no afluixa i es fonamenta en la distribució dels menors migrants des de les Canàries. Costa demana comprensió en les Illes Balears.
Entenguent la posició de Canàries, els demanam que també entenguin que el govern de les Illes Balears ha de defensar la situació que estem vivint a les Illes Balears i que no volem, fa molt de temps que ho deim, no volem que les Illes Balears es transformin en el que està en su drama, en el drama que s'està vivint a Canàries.
El govern assegura que, tot i no ser les seves competències, no mirarà cap una altra banda davant el problema migratori. Ara bé, de moment no es planteja injectar una partida extra als consells perquè puguin crear nous centres o contractar més personal.
Ho han fet una vegada en Formentera amb 4 milions d'euros, però no es preveu res més pel pressupost de l'any 2026. En tot cas, però, afegeix Costa, és el doble que donarà el Ministeri de Rego perquè els centres insulars ara facin càrrec del 49 menors que ara són a les Canàries.
El ministre de Presidència i Justícia, Felip Bolaños, adverteix a la presidenta Marga Proens que la llei sobre el repartiment dels menors migrants no acompanyats s'ha de complir i li demana que sigui solidària amb les comunitats més afectades.
Que los menores se hayan de repartir con criterios objetivos entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país, y es una ley que está en vigor. Y por tanto, las leyes han de cumplirse y solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina, que hasta la fecha no se ha producido y que espero que no se produzca.
Més reaccions polítiques. Vox demana la compareixença del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, al Congrés dels Diputats per la crisi migratòria. I el Partit Popular demana la dimissió immediata per deixar desadiu de funcions. Els socialistes, per part seva, defensen la gestió del delegat del govern i exigeixen al PP un tracte digne als migrants. A Sofia Alonso, secretària de Drets Socials del PSOE.
Que sumes que cada un les competències cadascun i que unem esforços. Perquè fins ara l'únic que sentim són crítiques i exigències cap al govern de l'Estat a través de la crítica a la delegació de govern. La delegació de govern ha posat tots els mitjans que té al seu abast i fins i tot els ha incrementat quan ha estat necessari.
I representants del Consell Insular de Formentera, Congrés i Senat s'han reunit a la Pitiusa del Sud per tractar la situació de crisi migratòria que pateix l'illa. Ens ho explica Regina Mayans.
El president del Consell de Formentera, Òscar Porta, s'ha fet una vegada més una crida d'auxili per fer front a la crisi migratòria que pateix l'illa. Considera que davant la inacció per part de la Direcció General de l'Estat és necessari tocar altres portes perquè aquesta situació arribi al govern central. Per això s'ha reunit amb els representants al Senat i al Congrés.
L'administració que n'és competent a través del seu delegat del govern o bé a través del secretari d'Estat de Migracions, doncs que ni tant un ni l'altre doncs es volen seure amb les administracions locals per mirar de coordinar i de gestionar aquesta crisi humanitària.
El diputat al Congrés, José Vicente Maribusó, ha demanat ja la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
Exigimos la dimisión inmediata del delegado del gobierno por incompetente y por el efecto llamada que el delegado del gobierno cada vez que habla provoca.
I el senador Miquel Jerez ha criticat que la directora insular Raquel Guasch hagi donat l'esquena a Formentera i demana que actuï.
D'una irresponsable més, d'una incompetent més, com és precisament la directora insular de l'administració de l'Estat, que en lloc d'estar en el costat d'aquest senyor del Consell Insular de Formentera i de la seva pròpia illa, està més en el costat d'en Pedro Sánchez.
Si no ho fa, diu, demanarà també que faci una passa al costat i deixi el càrrec.
Obrim la crònica de successos amb un doble accident de trànsit de la passada nit que deixa un balanç d'una dona de 30 anys en estat crític, en s'ha atropellada, i un jove de 15 anys greu a Sant Llorenç d'Escardassà, Mallorca.
Segons ha informat el SAMU 061, ha passat poc abans de les 11 del vespre. El motorista ha topat amb un taxi i amb el fort impacte el vehicle menor s'ha desplaçat diversos metres i ha col·lidit contra una vianant que era la via en aquell moment. La central d'emergències ha enviat dues ambulàncies de suport vital avançat que han estabilitzat les víctimes en el mateix lloc dels fets. La dona presenta lesions greus i s'ha activat el codi politrauma pel seu trasllat a l'Hospital de Son Espases, mentre que el menor ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor amb lesions greus. La Guàrdia Civil es fa càrrec ara de la investigació.
I presó provisional per un home que ha estat detingut per la Policia Nacional i que feia temps que cercaven les autoritats de Luxemburg i de Suïssa. L'acusen d'estafar companyies d'assegurances per haver cobrat indemnitzacions fingint incapacitat laboral. Sobre ell hi havia dues ordres de detenció i lliurament pels delictes d'estafa contra el patrimoni, així com per un delicte de falsetat documental.
Els agents del grup de crim organitzat i delinqüència internacional de la Policia Nacional varen descobrir que l'home vivia a un poble de Mallorca que de moment no han especificat i el varen detenir dimecres passat. A més, l'home també estava acusat d'haver realitzat contractes en diverses empreses sense abonar els treballs i per efectuar declaracions falses en sol·licituds a l'administració a canvi d'una llicència que li permetés exercir una professió de l'àmbit sanitari.
I estafa immobiliària a Eivissa. El manco, quatre afectats han denunciat la promotora Solvia per intentar recuperar els doblers que varen avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera. Alberto Ferrer.
Na Carmen Jimeno i en Josep Armengot s'han de resignar a vora des del carrer l'adossat on esperaven viure els seus anys de retir i pel qual varen avançar 150.000 euros en plena pandèmia. Era una oportunitat molt bona. Els pisos que estaven inacabats havien estat ocupats i s'havien de reformar. Se'n refiaren perquè l'intermediari estava avalat per Solvia, la promotora vinculada al Sabadell.
Estava tot fet caldo. Nosaltres ens venien una cosa que, evidentment, era bé de preu, però pel 2020 i en plena pandèmia tampoc és que fos, eren 250.000 euros tenien que pagar nosaltres.
Els consta que Solvia va rebre els pagaments, però quan l'intermediari desapareix els comencen a donar llargues i avui es desvincula totalment d'aquelles operacions. De fet, els adossats tornen a estar al mercat.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros, després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet en el seu dia, no?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
Aquests anys d'incertesa estan costant-li la salut a Carme. El matrimoni, que viu a Catalunya, i uns altres tres afectats han posat el cas en mans d'un advocat i avui l'únic que volen és recuperar els seus estalvis.
He estat 2 anys fora de joc. Me trobo millor de com estic, però medicada. Sóc una persona que ara estic recent jubilada, que hauria d'estar a la mar de bé, doncs, degut a aquesta merda, parlant molt malament, no estic bé.
T'agafo mal d'estómac, per tant, intentes venir el mínim possible. Vinc d'aquí i veure això, que podria ser teu, i no tens ni diners ni casa.
L'urbanització de Punta Pedrera ha patit una peripècia complicada amb la desclassificació parcial per la qual el govern va haver de pagar gairebé 90 milions d'euros i que afecta la meitat dels adossats d'aquesta promoció.
I l'Ajuntament de Palma ha detectat un intent de frau mitjançant adhesius en codi QR aferrats en alguns terminals de l'hora per obtenir dades bancàries dels clients. Les etiquetes amb el missatge "escaneja i paga" redirigien a una pàgina web falsa.
La majoria d'aquestes etiquetes s'han localitzat al barri de Foners. Els controladors de l'hora ja els han retirat i continuaran vigilant i eliminant aquells que ara trobin. El consistori de Palma, que ja ho ha denunciat a la Policia Nacional, insta els ciutadans que vegin aquests adhesius falsos a informar de la seva ubicació. Per això, basta que telefonin al 971-214-646.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en els titulars, l'Ajuntament de Mou ha aprovat el Pla Econòmic Financer per 2025-2026 en un ple extraordinari i estava obligat per haver incomplert l'estabilitat pressupostària l'any passat. El pla s'ha aprovat gràcies a l'abstenció del Partit Popular. Un acord assolit a canvi, això sí, d'una rebaixa de l'IBI i del rebut de l'aigua. Jordi Codina.
Durant el ple s'ha recordat que si no s'aprovava seria l'Estat el que intervindria per ordenar les despeses a retallar. L'obligació d'executar el pla d'ajust es deriva del fet d'haver ingressat 440.000 euros menys dels previstos l'any passat. Pel que fa als ajustaments aprovats, n'hi ha de gestió interna, com un pla plurianual d'inversions o major control de despeses extra. També n'hi ha d'efectes directes, com la modificació dels preus públics d'escoles municipals i del poliesportiu. També s'ha acordat vendre alguns terrenys municipals de sòl industrial. Per aprovar aquest pla econòmic i financer, els socialistes han hagut de pactar l'abstenció del Partit Popular. Els populars han acceptat a canvi de rebaixar en 0,02 el tipus de l'IBI i també el rebut de l'aigua en el tram de primera necessitat en un 50%. Escoltem per aquest ordre el portaveu del grup d'Aramaó, Jordi Tutzó, la del Partit Popular, Maria Isabel Llofriu, i la tinent de batla d'Hisenda, la socialista Helena Costa.
Nosaltres mantenim el nostre posicionament inicial, que ja era d'extensió responsable, per permetre que el pla econòmic financer segueixi la seva tramitació.
Aquests acords no són els que nosaltres vàrem plantejar al principi de la negociació. Eren majors. Però sabem que la salut financera d'aquest Ajuntament està greument ferida.
Mesura fruit de les propostes rebudes per part del grup del Partit Popular i que hem acceptat des de la responsabilitat de determinar què és allò més important per aquest Ajuntament.
El plenari també ha acordat la compareixença trimestral del batle perquè exposi l'evolució del pla i de les finances municipals.
I atenció als que heu d'agafar un avió aquest cap de setmana, el segon de vaga d'Azul Handling, els treballadors que donen el servei de terra Ryanair i que afecta els tres aeroports de les Balears. Una aturada que repetirà també demà diumenge, tot i que de moment sense incidències ni en les arribades ni en les sortides programades per AENA. De fet, s'ha suspès l'aturada convocada pels seus companys de l'empresa Menzies, després que treballadors i empresa hagin arribat a un principi d'acord.
És la contracta que ofereix el servei de terra EasyJet, British Airways o Norwegian, entre d'altres companyies. L'empresa ha promès pagar el deute que està pendent, això després de subrogar-lo, així com també d'establir amb antelació el tons perquè els treballadors puguin conciliar, entre d'altres mesures. José Negreira, representant d'UGT al comitè d'empresa, ho ha explicat amb aquestes paraules i Beta Ràdio.
En estos momentos la situación está en Azul Holding una distancia total, no entramos a razón de ninguna manera, no quieren volver atrás sanciones que han puesto al personal por no poderse quedar a hacer horas extraordinarias cuando es prohibido, y en la empresa Menzies hemos llegado a un acercamiento, por lo cual hemos desconvocado este fin de semana, y si respetan lo que nos han prometido, pues intentar llegar a un acuerdo, porque hemos visto que hay interés en ello por ambas partes.
Tot això succeeix en un cap de setmana que estan previstos més de 4.700 vols als aeroports de les Illes Balears. De moment, però, no es preveu cap cancel·lació per la jornada d'aquest dissabte.
I encara en plana turística, dia 1 de setembre, el Consell de Mallorca posarà a la venda 656 places d'estades vacacionals i 414 de places hoteleres. Són més de 1.000 a un preu estipulat de 3.500 euros cadascuna.
Les primeres a sortir des de dia 1 fins a dia 15 de setembre seran les de lloguer vacacional i les segones, de dia 15 a dia 30, les de places hoteleres. El Consell insisteix que no són places noves. José Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
És una reassignació de propiedad de la plaza. ¿Y qué hacemos? Todas aquellas que estaban en el territorio en manos de A, ¿de acuerdo? Que no cumplían con la legalidad o habían engañado a la administración o no han cumplido con los procedimientos, vuelven a la administración y la administración, en virtud de este decreto, tiene la capacidad de volver a ponerlas en el mercado.
Els interessats poden trobar, volien dir, tota la informació dels terminis i els requisits a la pàgina web del Consell. Basta que accedesquin al Consorci de la Borsa d'Allotjament Turístics.
Mentrestant, alguns ajuntaments ja han anunciat que no aplicarà la llei que permet ampliar places turístiques d'edificis protegits o catalogats.
És el cas aquest del Gaida, que en el darrer ple municipal va acordar no aplicar aquest punt de la llei. Margalida Fullana és la batlessa del Gaida.
El partit de més per el Gaida Pinarranda i dels socialistes del Gaida van decidir no ampliar aquestes places en aquest tipus d'edificis o cases. Per què? Perquè al municipi del Gaida ja tenim un nombre de places molt elevades. Tenim 900 i pico de places turístiques en el municipi i trobant que és suficient també per recursos que nosaltres podem disposar i tenim.
I Eivissa referma el seu lideratge com a capital mundial de l'oci nocturn. 18 locals balears competeixen per una plaça a la llista de les millors 100 discoteques del món. Ens ho explica Èlia Serra.
El pròxim 19 de novembre, València acollirà la 10a edició de la gala dels Golden Moon Awards, organitzada per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn i coneguda com els Oscars de la indústria de la nit. Amb un total de 81 locals nominats, Espanya és el segon país amb més candidatures, només per darrere dels Estats Units, i a escala autonòmica, Catalunya lidera la representació estatal, seguida molt de prop per les Illes Balears, que porten 17 clubs eivissencs i un mallorquí. Entre els noms destacats hi trobem Universe, Pachá, Amnesia i High Ibiza, aquest darrer guardonat com el millor club del món durant 5 anys consecutius. Els criteris de valoració inclouen aspectes com el màrqueting, la seguretat, la innovació i el disseny.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
S'ha confirmat que l'incendi al Parc Natural de Selvofera, la matinada de divendres, ha estat intencionat.
D'aquesta manera es desprèn dels primers indicis per la disposició de les àrees cremades. Els veïnats que viuen entre la depuradora de Moró i les cases de Son Sant Martí asseguren que varen veure passar vehicles desconeguts abans dels incendis i que aquesta no és la primera vegada que això succeeix.
Tècnicament és una cosa abandonada. Moltes mentes el diguin, ah, està molt bé, ho conservant, d'això? No conserven res.
Que molt de brutó, descontrolat i no fan talls per aturar el foc ni fan res.
Els ajuntaments de Sa Pobla i de Muro asseguren que fan tasques de neteja dins les zones que són de la seva competència, però també recorden que dins el parc natural no hi poden actuar. Aquest que sentireu ara són Toni Simó, regidor de Medi Ambient de Sa Pobla, i Miquel Porquevalla de Muro.
L'ajuntament treballa en la neteja de camins per evitar que se propaguin focs per els camins públics, però evidentment hi ha una part de responsabilitat dels privats.
Són del parc natural que han de fer. Nosaltres arribem fins allà on arriba el terme municipal de Muro i allà on fins allà on podem arribar nosaltres fent els camins.
L'intervenció ràpida del bomber va evitar que el foc es propagàs. Tot i això, ha cremat mitja hectàrea de canyeta Moró, però cap casa se n'ha vist afectada. Es varen detectar 6 focos diferents, 3 dels quals dins un camí proper a la depuradora de Moró, ubicada dins aquesta zona de canyet.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts que ve es crearà una comissió interministerial per liderar el pacte per combatre el canvi climàtic, un organisme que té l'objectiu de fixar mesures per mitigar els efectes que té l'escalfament global.
A partir del próximo martes, pues ya damos pie, paso, abrimos la puerta para poder hacer una valoración de toda esta catástrofe para que los vecinos y vecinas puedan afrontar cuanto antes la reconstrucción de aquellos lugares que desgraciadamente los incendios han terminado con ellos, ¿no?
Efectes com els incendis, que ja fa 2 setmanes que crema la península, sobretot pel quadrant nord-oest. La superfície cremada no atura de créixer, ja s'han superat les 400.000 hectàrees afectades pel foc en el caduint d'any. Galícia i Castella i Lleó acumulen el 85% de la superfície calcinada. Això sí, la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat les darreres hores donen bones perspectives per controlar la vintena d'incendis greus que encara romanen actius.
Aquest és el cas del de Jarilla, a Càceres, on dona suport un hidroavió balear i que ja s'ha donat per estabilitzat després de cremar més de 17.000 hectàrees en un perímetre de 170 quilòmetres. Més complicat, però, ho tenen els de la comarca del Bierzo, la frontera entre Lleó i Galícia, on s'ha revifat el foc del Páramo del Sil pel vent això que bufa aquests dies. També a Galícia la situació sembla més controlada, tot i l'ensurt per 2 focs més que s'han aconseguit estabilitzar. Allà hi ha 8 incendis actius. 5 d'ells a Ourense, de fet, diversos ajuntaments d'aquesta província, han sol·licitat al govern central s'ha declarat zona catastròfica. També s'han hagut de desallotjar campaments i un alberg de menors a Pontevedra i a Lugo per precaució. Tot això quan avui han conegut que ja són 42 els detinguts pels incendis forestals d'aquest estiu. I mentrestant, la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil investiguen 127 persones més.
I el contingent balear que col·labora les tasques d'extinció dels incendis de Castilla i Lleó va canviar ahir d'ubicació. Continua la feina, aquesta vegada a la frontera amb Astúries. I continua l'enfrontament polític entre Estat i comunitats per la gestió dels incendis amb una persona com a protagonista involuntària. La directora general de Protecció Civil, aquí Elías Bendodo, del Partit Popular, va titllar d'incendiària. Són la secretària general del PP Europeu, Dolors Montserrat, i el ministre de Presidència, Felip Bolaños.
Lamentablemente, con este gobierno, no tenemos frente a la Protección Civil un gran organismo, a una técnico sino que tenemos a una persona que ha entrado en la confrontación política.
Un dirigente del Partido Popular, sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil, que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría.
També hem conegut que el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, compareixerà la setmana que ve en un ple extraordinari a petició del PSOE per parlar de la gestió dels incendis en aquesta comunitat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Vuit i 26 minuts, obrim la plana internacional. Brussel·les demana accés immediat a Gaza per fer-hi arribar ajuda humanitària després que l'ONU n'hagi declarat oficialment la fam. A la vegada, la situació a la franja provoca una crisi de govern a l'executiu dels Països Baixos.
Sí, perquè ha dimitit el ministre d'Exteriors del govern neerlandès de coalició davant la impossibilitat de tirar endavant mesures contra el govern d'Israel. Tot això arran de la crisi humanitària declarada per l'ONU. Aquest ministre del partit de centre-dreta no ha obtingut el suport dels socis liberal de dretes i també dels membres de l'anomenat Partit Pagès Ciutadà.
L'ONU ha advertit que la situació de fam es podria estendre durant les properes setmanes a més zones de l'enclavament palestí, on la inseguretat alimentària apunta a nivells catastròfics a mesura que avança l'ofensiva israeliana, que ha deixat més de 62.100 morts en menys de 2 anys.
Israel, però, ho nega i considera que l'informe que ha fet públic les Nacions Unides és una campanya segura fraudulenta de propaganda de Hamas. Assegura que tot el document es basa en mentides del moviment d'alliberament palestí blanquejades a través d'organitzacions, ha respost al Ministeri d'Exteriors en un comunicat. Tel Aviv, però, manté que han entrat a la franja més de 100.000 camions d'ajuda. Mentrestant, sobre el terreny, l'exèrcit d'Israel ha assassinat una quarantena de persones, la majoria a la ciutat de Gaza, on persisteixen els bombardejos i també les demolicions.
Als Estats Units, un jutge federal tomba la mesura de Trump que pretenia deixar sense finançament les ciutats que no aplicassin les polítiques antimigratòries de la seva administració.
Es tracta de ciutat com Chicago, Los Angeles, Denver i una trentena més de ciutats que continuaran ara sostingudes amb fons federals perquè, segons el jutge, aquesta mesura de Trump era anticonstitucional per retallar-los els fons federals de finançament. D'aquesta manera, el jutge ha aturat els plans que pretenien tallar l'aixeta del govern locals i que no es posaven al servei dels operatius i plans del servei antiimmigració.
Tot això després que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha trepit pel desplegament de tropes i de policia federal a Washington des de fa 10 dies per combatre una suposada escalada de violència als carrers.
Well, I just want to thank everybody very much for...
Vos vull donar les gràcies a tots. Vull fer-ho després dels resultats increïbles que hem aconseguit. És una ciutat totalment diferent. Serà la millor capital del món.
Un desplegament molt polèmic i criticat perquè entre els seus objectius hi ha fer fora totes les persones sense llar de la capital dels Estats Units, però sense oferir a canvi recursos habitacionals.
Tot això succeeix quan es fan batudes contra les persones sense residència legal als Estats Units, cosa que està provocant milers de deportacions, algunes cap a presó de països llatinoamericans, amb els que Trump ha arribat a un acord, com és el cas d'El Salvador.
A Colòmbia, dos homes armats han assassinat a tirs aquest divendres al nord del país un líder indígena reconegut per la seva tasca en la defensa dels drets del poble i la promoció de la transició energètica. Aquest assassinat esdevé just després dels atacs terroristes a mans de dissidents de les FARC al departament d'Antioquia.
I per cert que el balanç de persones mortes en aquests atemptats ascendeix a 20 i una setantena el nombre de ferits en els 2 atacs terroristes. Recorden que el primer atemptat ha estat en una base militar de Cali, on ha explotat un camió carregat amb explosius i ha deixat 7 persones mortes i 71 de ferides. A més, 13 policies han mort després d'un atac contra l'helicòpter en el qual viatjaven el departament d'Antioquia. Les Nacions Unides han condemnat els atacs mentre Colòmbia es prepara avui la 5a cimera de països amazònics.
I un darrer punt, Facebook tanca un grup italià on més de 32.000 homes compartien fotografies íntimes de dones sense consentiment.
El grup, creat ara fa 7 anys, vulnerava la normativa de la xarxa social contra l'explotació sexual d'adults, segons ha explicat el portaveu de Meta, l'empresa propietària de Facebook. Entre les imatges difoses hi havia contingut obtingut en la vida quotidiana de les dones, però també imatges generades amb intel·ligència artificial.
Han tocat les 8:30, moment per repassar els titulars de les jornades dissabte 23 d'agost. Xoc frontal entre el govern central i l'autonomi per la distribució dels menors migrants no acompanyats. El govern vol que la paralització del repartiment només afecti les Balears i no altres territoris de l'Estat.
El portaveu Antoni Costa ha reiterat la saturació dels serveis de la comunitat com a argument.
Els centres de menors de les Illes Balears tenen una sobresaturació del 1000%. I això és el que no aconseguim que el govern d'Espanya entengui. Això és el que no aconseguim que entengui. I, en conseqüència, nosaltres no volem paralitzar cap procediment. L'únic que volem, i ho hem dit per activa i per passiva, és que no podem atendre aquests menors.
Una petició, la del govern de les Illes Balears, que ha rebutjat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que ha demanat a l'executiu balear que complesqui amb la llei que està en vigor i que sigui solidari en les comunitats que en són més afectades.
A tot això, el degoteig de barques no atura. Ahir n'arribaren dues més a les costes illenques.
Una va ser el dematí a Santanyí, a la platja d'Escaragol, i l'altra va succeir hora baixa, va arribar hora baixa a la platja de l'Olla, a Cabrera. En total, hi viatjaven 45 persones d'origen subsaharià i magrebí. Tots en bon estat de salut.
Ingressades són espases en estat crític, una dona en ser atropellada.
L'accident ha estat aquesta nit passada a Sant Llorenç d'Escardassà. Un menor de 15 anys que conduïa una moto ha xocat contra un cotxe i llavors ha impactat contra la vianant. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor amb ferides greus.
Presó provisional per un detingut a Mallorca que era cercat per les autoritats de Luxemburg i Suïssa.
Estafava companyies d'assegurances i cobrava indemnitzacions. Fingia incapacitat laboral. L'acusen del delicte d'estafa contra el patrimoni i també de falsedat documental.
Una altra presumpta estafa immobiliària, en aquest cas a Sant Josep de Sa Talaia.
I almenys 4 afectats han denunciat a la promotora d'un xalets a Punta Pedrera. Volen recuperar el doblers que varen avançar un intermediari per la compra d'algun d'aquests adossats que avui tornen a estar a la venda.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros. Després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet amb el seu dia, no?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
L'Ajuntament de Maó ha aprovat en un ple extraordinari el Pla Econòmic Financer per enguany i l'any que ve.
I estava obligat per haver incomplit l'estabilitat pressupostària l'any passat. El PSOE ha aconseguit aprovar el pla gràcies a això, a l'abstenció del Partit Popular. Un acord aquest assolit a canvi d'una rebaixa de l'IBI i també del rebut de l'aigua. La tinent de Batlle d'Hisenda és la socialista Elena Costa.
Mesura fruit de les propostes rebudes per part del grup del Partit Popular i que hem acceptat des de la responsabilitat de determinar què és allò més important per a aquest Ajuntament.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Feim ara un cop d'ull als diaris que poden trobar avui al quiosc. Toni Mateu, que diuen les portades dels diaris publicats a les Illes, que comencen pel rotatiu de Diari Mallorca, que en portada diu que Bolaños adverteix Proens que les Balears han de complir la llei amb el repartiment de menors.
Idò, en relació amb el conflicte, govern autonòmic, govern central per repartiment del menor migrants, aquest rotatiu, el Diario de Mallorca, afegeix que el ministre defensa la solidaritat territorial davant la petició balear de suspendre l'acolliment, alhora que el rotatiu assegura que el govern autonòmic respon a la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que hauria de revisar la definició de racisme i aplicar-se-la a ella mateixa. Tot això quan s'ha alertat de la desaparició d'una altra embarcació amb 25 persones a bord que intentaven arribar a les costes de les Illes. A la vegada, Diario de Mallorca, en una foto grossa, destaca com l'esbocament de l'antic hospital de Son Dureta entra ara en la seva darrera fase per convertir-se, recordem, en un nou complex sociosanitari. En aquesta imatge de gran mida s'hi veu com unes grues ja han enderrocat la part central de l'antic edifici, recordem aquell semicircular principal de l'antic hospital de Son Dureta.
En portada, última hora, també obrim la mateixa qüestió dels menors migrants. Diu que el veto de Proens deixa a l'aire el repartiment de menors de Canàries. El rotatiu del grup Serra afegeix que l'executiu canari mostra la seva alarma i critica el govern balear per la seva insolidaritat.
I pel que fa al segon tema, o la fotografia principal d'aquesta portada, és per l'incendi que ha afectat a l'Albufera de Mallorca, encara que van de fer referència a nosaltres també. Diuen lletres grosses, foc intencionat a l'Albufera. Assegura el titular en una imatge en què es veu una àrea de canyet cremada sota l'atenta mirada de dos guàrdies civils que n'investiguen la zona.
Periódico de Ibiza assegura en portada que el recurs del govern podria paralitzar tot el repartiment de menes textualment, alhora que assegura que Canàries adverteix d'aquesta possibilitat, mentre la presidenta Proens lamenta la falta d'humanitat del govern central.
I, en canvi, el diari Menorca no fa ressò en portada de l'enfrontament govern central-govern autonòmic per la qüestió del repartiment de menors. Recordem que Menorca és l'illa que n'està manco afectada, i, en canvi, sí que destaca el Menorca que Mo farà front a tall d'aigua si no aconsegueix estalviar 600.000 litres d'aigua cada dia. Afegeix que el municipi necessita reduir l'equivalent al consum d'aigua de 2.500 cases per poder garantir el subministrament davant la situació de sequera. L'imatge destacada del Menorca són les obres en construcció del nou centre geriàtric de Santiago, que assegura el rotatiu que entrenarà en la seva fase de recta final. En aquesta imatge s'hi veu l'estructura de l'edifici ja completament aixecada i com a la seva façana, però ara només hi manquen els revestiments finals.
El setmanari Ara Balears fa anàlisi en portada de les reclamacions laborals dels treballadors dels serveis informatius d'aquesta casa d'Ivetres.
Sí, i sobre una fotografia d'una concentració de davant el consolat durant la vaga del mes de juny, aquest setmanari titula La crisi eterna d'Ivetres per afegir que fa més de 2 anys que la plantilla internalitzada espera ara el procés d'integració i el govern assegura no n'ha fet efectiu aquest compromís.
Això pel que fa als mitjans a les Balears, però que destaquen els rotatius de tirada estatal.
I del País duen portada que el setge d'Israel castiga en la fam la ciutat de Gaza, a la vegada que de la informació internacional destaca que 2 atemptats encara endureixen la violència a Colòmbia. En relació a l'atemptat, diu això, duit a terme per dissident de la FARC que hi va deixar una vintena de persones mortes a la ciutat d'Antioquia. La Vanguardia també destaca la situació del Pròxim Orient i diu l'ONU ha declarat l'estat de crisi de fam a la ciutat de Gaza i el Mundo analitza la crisi política arran dels incendis a la península. Assegura aquest rotatiu el Mundo que Pedro Sánchez rendibilitza la final del foc després que l'hagin assumit, la seva gestió s'entén, les comunitats autònomes. La fotografia és la del president del govern central, Pedro Sánchez, visitant el lloc de comandament d'un d'aquests focs a la península.
Escoltau l'informatiu matí i Ivetres Ràdio.
Com sempre, quan sona aquesta sintonia, la coneixem ja ben bé. Toca donar la benvinguda a Anna de la Salut. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, que teniu preparat avui la gran vida.
Idò, parlam amb el cap de bombers de Mallorca, amb Xisco Bonnin, precisament per tot aquest contingent que han enviat a la península, però també sobre els incendis que han tingut aquí amb aquesta situació d'alerta que ja ho parlàvem fa unes setmanes. I també parlarem una miqueta amb ell sobre els rescats de muntanya que darrerament... no tant aquí, però sí a zones com l'Aneto, per exemple, o els Alps italians, hi ha hagut una allau de rescats i li demanarem una miqueta per aquesta qüestió, així que repassarem tots els temes una miqueta que els marquen l'actualitat.
Que fan servei, no?
Correcte. També parlarem amb el col·lectiu de cambreres de pis. Parlarem avui amb la vicepresidenta de l'associació de Kelis Balears, Rosa Fiteni, i actualitzarem una miqueta la seva situació. Analitzarem les dades públiques i també xerrarem una mica de les condicions i les seves reclamacions que sempre estan damunt sa taula. I tindrem un dia de darreres col·laboracions, tindrem Joan Cabot, tindrem Virgínia Moll, tindrem Clara i Mamí, i acabarem fent un concurs musical que estàs convidada a venir, si vols.
Concurs musical?
Sí, ja veurem, és la segona part.
Cercam la cançó de l'estiu o
això
no va per aquí?
Ja està trobada, Laura, ara t'ho contaré.
Perfecte, moltes gràcies, Anna de la Salut. Com sempre, la gran vida a les 9.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Sí.
Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació esportiva. A Ivetat Ràdio, Ràdio Mallorca, torna a jugar Somos. Ho farà a les 5 davant del Celta. A les baixes, com hem anunciat en titulars, de Samu Costa per lesió, així com de Manu Morales i Veda Murici per sanció. A més, cal afegir dos noms propis, Pablo Maffeo i Sai Larin, que tampoc han entrat a la convocatòria. De la situació de Pablo Maffeo i Sai Larin, Arrasate ho va explicar ahir de la següent forma.
A ver, son dos jugadores que ahora mismo no tienen la cabeza aquí porque ellos piensan que el ciclo aquí ha terminado y tienen que salir. Pero claro, es como tú cuando estás en la cárcel y crees que te puedes salir, ¿no? Y ya cuando ya se cierra el mercado, dices, pues tendré que convivir en la cárcel, tendré que ir al gimnasio, tendré que hablar con el compañero, tendré que estudiar, tendré que... Entonces yo creo que eso cambia a 1 de septiembre, es lo que yo pienso.
El que sí està en la convocatòria és la darrera incorporació del conjunt vermell, molt referint a Maras Kumbula. De fet, Arrasate va valorar de forma molt positiva la presència al roster mallorquinista de l'internacional albanès.
La verdad es que tenía claro que quería venir aquí porque ha tenido multitud de propuestas y muy, muy contento, ¿no? Es verdad que ha hecho una buena pretemporada, pero no ha tenido muchos partidos para poder mostrarse. Pero en esta primera semana le he visto muy bien y creo que eleva el nivel de los centrales, aumenta la competencia, lo cual eso es bueno para el equipo. Luego veremos cuánto juega y si jugamos con cuatro, con tres centrales, ya veremos, pero creo que es una gran incorporación para nosotros.
Del conjunt que visitó hoy Somos, el Celta de Vigo va a dir el següent.
Nada, creo que fue de los mejores equipos que pasó por aquí. Creo que desde que está Claudio Giraldez el equipo es muy reconocible, es un equipo muy valiente, un equipo que va a por las cosas, que no espera que pasen las cosas y luego sobre todo tiene mucho dinamismo, ¿no? Y ahora yo creo que además ha firmado muy bien y bueno, desearle lo mejor en Europa, pero bueno, en Liga si mañana le podemos ganar, pues mucho mejor.
Per part del conjunt gallet sentim el seu entrenador Claudio Giraldez parlant precisament del Mallorca.
Todos los equipos de Arrasate son equipos ordenados, con capacidad de defender de maneras muy distintas. Creo que son un equipo con mucha variedad a la hora de defender, de cómo saltarnos. Creo que la muestra son los dos partidos del año pasado contra ellos, que encima el año pasado en la segunda vuelta ya usaron dos sistemas también para atacar. Al no tener a Muriqui, pues es un poco más incógnita cómo pueden montar su línea de delanteros, si van a jugar con uno o con dos.
Les paraules de Claudio Giraldez. Ahir es va jugar un partit avançat a la segona jornada. Primera, Real Betis 1, amb el gol de Lo Celso al minut 16, Deportivo Alavés 0. Manuel Pellegrini és l'entrenador del Betis.
Muy contento con el funcionamiento colectivo. Si te llega un poco a la portería, prácticamente no tuvo ocasiones de gol y nosotros nos creamos varias más además de los goles. Creo que el equipo funciona bien colectivamente.
Recordin, per avui a les 5, Mallorca-Celta, a les 7 i mitja, a l'Atlètic Madrid-Elx, i a les 9 i mitja, Llevant Futbol Club Barcelona. Real Mallorca-Celta, avui dissabte, com han dit abans, a les 5 són molts, però des de les 2 i mitja, també a Ivetat Ràdio.
S'han acabat les vacances.
Dissabte, a partir de les 2 i mitja, viu amb nosaltres el millor futbol amb Esports 3 en joc.
Comença un dissabte espectacular de futbol.
En directe, la segona jornada de Lliga de Primera Divisió. Des de l'estadi de Son Moix, Reial Mallorca, Reial Club Celta de Vigo.
Ah, que sí, quin gran programa tenim preparat per avui.
Segueix la prèvia amb les nostres seccions, el partit amb la màxima intensitat i el post amb l'anàlisi tècnic dels comentaristes i protagonistes.
Sí, el que són i el mariachi.
Com sempre, amb molt bon ambient.
Andele!
I la millor animació. Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Esports 3 en joc, andele!
Parlant de Primera Federació, l'Ob d'Eivissa juga a les 8 del vespre el darrer preparatori de pretemporada. Ho farà la nova Creu Alta davant del Centre d'Esports Sabadell. I un dels futbolistes que tindrà sense cap dubte minuts sobre la gespa natural arlequinada és el sabadellenc Àlex Gallar. I el desig és molt clar, i és que a ningú se li escapa que l'objectiu d'enguany de l'Ob d'Eivissa, a l'igual que la passada temporada, és de tornar a segona divisió.
Sí, no ho negarem. Per nosaltres l'exigència és màxima des del dia zero. Des que vam començar a entrenar, el míster ens ho ha recalcat així. L'exigència és màxima, hem de guanyar tots els partits. Nosaltres fem els càlculs de que hem de fer uns 70 punts per pujar directes. A mi m'agradaria jugar sempre, evidentment. Penso que aquest talent sumarà, que és el que ens ha faltat sobretot l'any passat.
Les paraules d'Àlex Gallardo, que no hi seran sobre la gespa de la nova Creu Alta, són Josep Senyer i Enric Montjonel, que s'han quedat a la Pitiusa Major. L'Illes Balears Palma Futsal ja és a Portimão, Portugal, per jugar un torneig amistós. Disputaran dos partits que tenen clar aroma a Lliga de Campions. El primer serà avui dissabte, a les 3 del capvespre, contra el Benfica. I el següent es jugarà demà, a les 2 del migdia, contra l'Sporting de Portugal. Dos partits de pinyol vermell que, asseguren, permetran preparar millor l'inici de curs. Sentim el tècnic de l'Illes Balears, Antonio Vadillo.
Me gusta tener buenos sets en pretemporada y a partir de ahí pues intentar buscar esa mejora del equipo a nivel competitivo. Son partidos de alto calibre, entonces evidentemente no hay nada en juego. No es de competición, pero se asemeja mucho a un partido de competición.
Per altra banda, el pivot Bruno Gómez partís cap al Kazakhstan per jugar amb el Semei. Ho farà en forma de sessió amb opció de compra. José Tirado, director esportiu del club mallorquí, considera que aquesta era la millor sortida per tots.
Creíamos que lo mejor para el jugador y para el club esta temporada era salir cedido, ya que deportivamente pues esta temporada no se iba a contar con él, y lo mejor de por ambas partes ha sido buscar una cesión, y el club más interesado y la mejor propuesta tanto para el jugador como para el club ha sido la cesión a Semei, el club kazajo.
El piragüisme balear va vestir ahir de bronze al Mundial de Milán. Per una banda, Alex Graneri, juntament amb Adrián del Río, Carlos Arevalo i Rodrigo Germada, van obtenir la medalla de bronze a la final del K4 600, corresponent al campionat del món a l'esprint. Sentim a l'esportista del RAC Club Nàutic de Palma.
Hemos conseguido esa medalla de bronce y como si fuese de oro. Es mi primer año en el cual compito a nivel absoluto en una distancia olímpica, y si miro atrás, era un propósito que me había puesto este año, y haberlo conseguido pues es un orgullo.
Afegir que Graneri competirà avui per un lloc a la final del K1 600. I per altra banda, Àngels Moreno i Victoria Jacesca van acabar terceres a la final del C2 600. Sentim a la palista del RAC Club Nàutic de Pollença, també declaracions a Iveta Ràdio.
Estic molt orgullosa i molt satisfeta de com han sortit les coses. Sí que veure que teníem ganes d'aconseguir-la. Nosaltres hem fet la nostra regata, hem fet la nostra marca realment, i no passa res perquè som joves i sabem que l'any que ve ho tornarem a provar i amb més experiència. Així que estic molt contenta d'haver aconseguit acabar així de bé la temporada.
D'aquesta forma, la delegació balear ja suma dues medalles de bronze pel combinant nacional. L'espera que pugui fer demà Joan Antoni Moreno, germà d'Àngels Moreno, i al igual que Diego Domínguez, a la final del C2 600. I acabam amb motociclisme. Bon rendiment el que fins ara estan oferint els pilots balears a Hongria, els entrenaments lliures corresponent al Gran Premi. El MotoGP, Joan Mir va fer setè, una plaça que classifica el mallorquí de forma directa per la Q2. Pedro Acosta va fer millor temps, i el Moto2 va fer novè, i Sant Guevara als lliures, i també es classifica de forma directa per la Q2. El brasiler Diego Moreira va ser el més ràpid. Ho deixem de moment, però tornem al migdia. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Alicia, com estàs?
Què tal, com va?
Espresto.
Espresto. Se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroiades plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La gran vida. A IB3 Ràdio a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc Na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Comença per ser A, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:51, dedicam els pròxims minuts a parlar de meteorologia amb el geògraf Albert Darder. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Laura, molt bon dia a tots.
A Twitter poden trobar com l'usuari @AlbertDarder i a Instagram com Albert_Darder_Rosell. Abans de comentar temperatures, fer una mica de previsió, com sempre, que ens agrada en aquesta secció de final de l'informatiu. Albert, avui hem de comentar l'espectacle que el cel ofereix aquest cap de setmana. És una nova oportunitat per veure les anomenades llàgrimes de Sant Llorenç, aquesta vegada més visibles, però en principi que el passat 9 d'agost, perquè hi ha lluna nova.
Sí, són més visibles, tot i que la freqüència és en manco que s'acabaren tenir fa una setmana. Per què és això? Perquè, clar, la Terra s'ha allunyat ja una miqueta de la seva òrbita on se poden veure, però en contrapès tenim que l'activitat de la Lluna ha minvat la seva, diguéssim, lluminositat. No tenim la Lluna plena que teníem fa una setmana o dues que sí, molt impedia la total visibilitat, no?
Que no deixava, veure gaire cosa, la veritat, aquell moment.
Sí, efectivament, i amb això ara tenim una millora en la visibilitat que farà que se pugui veure tot millor, sempre orientant-se cap a les nord, nord-est i lluny de fonts de llumíniques artificials.
Clar, hem de cercar foscor, no? Aquest, que sempre se diu aquesta recomanació.
Efectivament, hem de mirar un lloc fosc i, si és possible, elevat amb altura, amb cota.
A veure, mamem, si en poden veure qualcuna. Jo ahir vespre he de dir que ja en vaig veure dues.
Sí?
Sí,
ai,
sí.
Que bé, que bé.
Vaig estar...
Bé que demanar si és desitjo, no?
Sempre, sempre. Això sempre s'ha de complir.
Sí, m'agrada.
I passant ja el que sempre ens interessa, que és la temperatura. Hem passat una setmana feixuga de calor, màximes ben altes, fins i tot un poc per damunt de la mitjana històrica del moment, segons anunciava l'AEMET. Si t'apareix, fem un repàs de les dades dels observatoris.
Sí, han tingut dades que, de temperatures que ens han oscil·lat entre 34 i 36 graus, en puntes de fins a 37 o 38, depenent de l'observatori, depenent també de les zones on no arribava tant influència marítima, que permet que les temperatures s'elevassin. De totes maneres, ja vos he vist que tenim una muntanya russa tèrmica aquests dies i que és una mica difícil el pronòstic.
Bé, els mapes no, potser no ho desxifren tant, però des de dijous ha afluixat una mica, no? Com deies, hi ha aquestes oscil·lacions, el manco al vespre refresca, es pot dormir bé o ple. Seguirà així? Tancarem la setmana amb nits còmodes i mínimes a la baixa?
Sí, és veritat que des de fa tres dies les temperatures han baixat, s'han suavitzat, diguéssim, ja no tenim aquelles calors. El que passa que ara tenim previst per a principis d'aquesta setmana que les temperatures tornin a pujar.
Ai,
serà una punta curta però intensa. Pareix que serà entre dimarts, dimecres, que perfectament podem fer una altra vegada 37 o 38 graus. És a dir,
podem tornar a tenir dos dies bastant feixucs.
O sigui, acomiadàvem agost de ple, ben estiu.
Sí, sí, totalment d'estiu, és de veritat. Podríem dir que serà com una traca final de l'estiu d'enguany.
Un bon acomiadament. I què hi ha d'aquestes pluges anunciades, però que inexistents, per més o manco? És veritat que hi ha qualque lloc puntual. Ahir, per exemple, hi havia imatges de Costa dels Pins, a Son Cervera, que sí que va ploure a ple, o Calvià, també, van arribar imatges, però han estat pluges molt puntuals, allò molt concrets i molt poca estona. Realment arribarà a ploure o no?
Sí, són unes pluges de distribució totalment irregular, com sol passar en aquesta època de l'any. Es ploure d'agost moltes vegades se caracteritza per núvols d'evolució diurna que descarreguen ruixats, que diferents pobles poden tenir una intensitat variable, a un pot descarregar molt el cel i l'altre ni enterar-se pràcticament i caure quatre gotes o fer un bon sol. És típic això d'aquesta època, no és estrany. I ara estem pendents d'una dana que s'acola per la península, però nosaltres creiem que nosaltres quedarem una mica en el marge perquè pegarà més a més llevant de la península. Aquí ens quedarem a la part càlida i eixuta.
I doncs, haurem d'aguantar un poc més aquesta calor fins que acabis més i ja entrant a setembre esperen que fluixi una mica.
Sí, serà a partir del 28-29 d'agost que tornarem a baixar les temperatures i podem recuperar possibilitat de pluja. És dijous, divendres.
Moltes gràcies, Albert Darder, per aquesta previsió del temps, com sempre. Tornem a xerrar la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve, Laura. Gràcies.
Adéu. I és moment ara d'encetar la cultura. Fa la nit, ja ha donat el sus a les festes de Sant Agustí i ho fa amb la nit de l'art, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana. Ha acollit més de 150 artistes en 56 espais expositius que han desplegat propostes d'art, música, dansa, disseny i performance per animar els carrers i les places del poble. A més de les exposicions, s'ha desplegat un programa amb 23 activitats complementàries. Escoltam Xesca Martorell, guanyadora del certamen d'arts plàstiques, i Tomeu Serra, que és soci de la microcooperativa M8.
No vos podeu imaginar l'emocionada que estic. Darrere aquesta obra hi ha la mà i tots els horitzons. Cada ratxa és un dels horitzons.
Se nota que el poble està viu, veus els espais amb molta activitat, gent pels carrers.
Durant la vetllada s'ha inaugurat una rèplica de l'antiga porta del Parc de la Torre, a més de mostres d'art, concerts, performance, com dèiem, desfilades, activitats gastronòmiques i tallers. També s'ha projectat el documental històric del celler cooperatiu de Felanitx, rodat el 1927 i digitalitzat recentment. No em diguis que això s'ha acabat. Seguim parlant de Felanitx, perquè les revetlles de Sant Agustí enguany són més especials que mai perquè celebren els 100 anys. A nit hi ha concerts de les festes patronals amb Boques Grasses i Figaflowers, dimarts Amaral i Maria Hein, dijous la revetlla de Sant Agustí amb els Orris Camoy com a caps de cartell i els Lori Meyers, L.A. i la Mujer de Verde, dia 29, a més de Mago de Oz, dissabte, dia 30. Com sempre, tot i molt a Felanitx. I a Son Fusteret, avui, Art de Bogotà. I ara sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde. Art de Bogotà presentaran Cowboys de la 3, el seu darrer treball. També mitja hora més tard, a les 10, hi haurà el Jardí de Calvià, un altre nom propi imprescindible de l'actual panorama musical, Beret. Canviem ara totalment de registre. Dues òperes i una sarsuela de tres nacionalitats diferents arribaran al Teatre d'Esborn a la seva tercera temporada operística a Menorca. Una proposta variada que s'encetarà a finals d'octubre amb Tosca, protagonitzada pel baix baríton Simon Orfila, que debuta al paper d'Escàrpia. L'òpera feia més d'un segle que no sonava a Esborn. Escolta Orfila, que interpretarà Escàrpia, com dèiem, a l'òpera, i Josep Marquès, director del Teatre d'Esborn.
Li he trobat el gust a representar personatges dolents, Fer de dolent és un gust per qualsevol artista i també és tot un repte.
Una combinació perfecta, m'atreviria a dir, de talent local, talent nacional i talent internacional. Crec que és la millor manera d'ajuntar i de produir.
Al febrer arribarà El Barberillo de Lavapiés, producció pròpia del Teatre d'Esborn, amb Borja Quizá com a protagonista. La temporada es tancarà al maig amb La Boixumaine, la primera òpera contemporània del segle XX que arriba a Menorca. Les entrades ja estan a la venda. Amb les propostes culturals arribarem a les 9. A continuació, La Gran Vida.
Bon dia.